Obrim plana cultural al Connectats ara per parlar d'un llibre i ho farem amb el seu autor. La història de la Guerra Civil Espanyola i les seves conseqüències, tant humanes com polítiques, sovint han estat tractades a través del negacionisme i l'oblit, herència directa d'una dictadura que mai no ha passat comptes. L'historiador Josep Pimentel, del Centre d'Estudis Llibertaris Frederica Montseny, ha decidit posar llum a aquesta història i donar veu a testimonis d'un dels exilis més brutals de la història d'Espanya i també de la història de Catalunya. Ho ha fet a través de Refugiats, una història de l'exili de 1939. Un llibre que presentarà dimecres de la setmana vinent a la llibreria al celler de llibres de Sant Cugat i que ja ha presentat, per exemple, a Terrassa. Avui parlem de tot plegat amb ell, Josep Pimentel. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut. Ara ens parlaves de la presentació que vas fer a Terrassa, que va ser un èxit.
Sí, va ser molt multitudinària, va ser el col·legi d'advocats de Terrassa i ja dic, va ser tot un èxit, acompanyat del Joan Tamayo, i ja dic, va haver-hi molta gent i fins i tot persones que van estar al camp d'Argelers-Sormea.
Has presentat el llibre a Madrid, a Saragossa, a Barcelona, a Vilafranca, a València. Ara te'n vas cap al sud, no?
Sí, ara me'n vaig a Cádiz el divendres i el dissabte a la Feria del Libro de Jerez a presentar el llibre.
I quines sensacions tens després de totes aquestes presentacions que ja has fet?
Pues bueno, que la gent té ganes de compartir i com que són temes que no s'han tractat tal com tu has dit, no s'ha intentat oblidar o no parlar d'ells, la gent ho agraeix, sobretot familiars o persones que han viscut o la repressió o l'exili en primera persona.
Tu ets historiador,
sí.
Per què decideixes aprofundir en aquesta història? Què et porta? Quin és el teu interès?
L'interès per escriure aquest llibre, no, és que aquest any fa 80 anys d'aquell exili i és un tema, i sobretot va ser un exili amb 15 dies, prop de mig milió de persones, va fugir de Catalunya, vale? O sigui, amb 15-20 dies. I llavors és un tema que no s'ha tractat en profunditat i queden molt poques històries. I llavors doncs és intentar recuperar aquestes històries i donar-li veu a aquestes persones.
Queden poques històries, m'estàs dient que hi ha poca gent viva,
sí,
que pugui reproduir les seves històries personals i, per tant, intentes aprofitar,
sí. Sí,
aquests testimonis, no?
És així, no? Perquè, ja et dic, com que fa 80 anys, les persones que he entrevistat eren persones que tenien 8, 9, 10, 11 anys i, clar, aquesta veu s'ha de preservar. Hem tingut la mala sort que durant aquests mesos abans de l'edició del llibre, que ha sigut al febrer d'aquest any, han mort ja 3 persones a les que vaig entrevistar. Per això és una miqueta la pressa, no, d'això. I no és l'únic material que he fet servir. També entrevistes al Centre d'Estudis Frederica Montseny, que es van realitzar a l'any 2002-2003 a França. Vale? És un material inèdit d'entrevistes d'històries de vida, que tot aquest material l'he fet servir per aquesta entrevista. Per aquest
llibre.
O sigui
que combines, no,
sí,
aquests dos materials, el que tu has aconseguit directament,
sí,
de parlar, d'entrevistar aquests testimonis i aquests documents que teníeu
al centre. També hi ha material d'arxiu, hem anat a arxius a Madrid, arxius a Amsterdam, arxius a Barcelona i altres localitats. I complementat també amb memòries autoeditades i algunes altres memòries que han arribat a nosaltres que eren inèdites també.
Quantes persones has entrevistat?
Mira, jo personalment, o sigui, aquest treball té més de 100 històries de vida. O sigui, jo per fer aquest treball he tocat més de 100 persones, val? Més de 100 persones. Al final han quedat en 78, 78 les històries que surten amb aquest llibre.
Encara continua sent molt desconeguda, no?, aquesta,
sí,
part de la història.
Sí, però molt. Hi ha hagut oblit i també hi ha molta por. Fins i tot m'he trobat amb persones que he hagut d'entrevistar que em deien, sisplau, no mencionis el nom del poble, no diguis el nostre cognom, i estem parlant de 80 anys després.
I després d'aquest treball, què és el que has descobert amb aquestes investigacions, amb aquestes converses, amb aquests testimonis?
Pues, sobretot que hi ha hagut, bueno, que ja dic, és una part de la nostra història molt desconeguda. La part humana, jo havia tractat amb altres llibres la part més política, no? Per exemple, en Barricada, no? La Barcelona revolucionària i tal, i amb aquesta he tocat històries de persones anònimes i que han explicat i expressat tots els seus neguits, totes les seves esperances, totes les seves pors, totes les seves decepcions, i he copsat la part més humana d'aquestes persones i d'aquest exili, no? Que ja dic, que va ser molt cru.
Com ha estat el procés de treball? Perquè ara vas a començar l'entrevista parlant de les presentacions, em deies, és que m'he trobat a les presentacions gent que van patir aquest exili, sí. No? I que acabes contactant amb ells que transmeten informació nova.
Sí, per exemple, tal com t'he comentat, no, a Terrassa la setmana passada, dijous passat, doncs vaig contactar amb una persona que tenia 2 anys quan va anar al camp d'Argelers. També vaig contactar a Terrassa amb un historiador que s'atrevien també a aquests temes, i per exemple a Tarragona també em van passar memòries inèdites d'una persona que va formar part de l'Ajuntament de Tarragona durant la Guerra Civil i que va marxar a l'exili i adjuntava les memòries del seu avi, que eren inèdites també. Ja et dic, em va arribar informació. O Barcelona, també l'altre dia a Poblenou, també vaig contactar amb altres persones, amb persones que van patir la repressió aquí a Catalunya.
Però com comença el treball? És a dir, per on comences a estirar del fil?
Clar, jo vaig començar a través de històries de vida. O sigui, jo porto molts anys treballant aquests temes vinculats a Guerra Civil i bàsicament Guerra Civil Segona República. Llavors, arrel de treballar aquestes històries de vida i amb veient que s'aproximava el 80 aniversari d'aquest fet, de l'exili, vaig decidir pues, començar a tocar aquesta part de les històries de vida que treballaven, no? La part de l'exili, per què marxaven, quines pors tenien, quines conseqüències va tenir el fet de marxar. Va ser una mica tot això, plantejar-me tots aquests temes, no? I sobretot també intentar que el llibre que ha reflectit una relació entre la situació actual que pateixen moltes persones, per això el títol de refugiats i no exiliats, que avui en dia, com fa la nostra prologuista, la historiadora de Mallorca, Dolors Marín, és una mica fer una connexió entre la situació actual de persones que estan patint pues aquestes situacions d'exili amb les que van patir nosaltres o les nostres les persones conegudes fa 80 anys.
Ara que tornem ja fa un temps a parlar de memòria històrica i que també s'ha posat el tema en l'agenda política, diries que és un bon moment per publicar el llibre?
Jo penso que sí, que és el moment.
És el moment,
és el moment,
no?
És el moment, tot i que ja dic que hi ha llibres de persones rellevants que van anar a l'exili, però no hi ha molt de material del que jo treballo, que és persones dels que van creuar la frontera caminant sense passaport diplomàtic. No hi ha... Hi ha memòries personals, però un llibre coral com aquest hi ha poques coses publicades.
Mm-hmm. A on anaven aquests refugiats que tu... Mira, has rebut el seu testimoni?
Mira, majoritàriament anaven a camps de concentració. Val? Els camps de concentració que jo he treballat, i els majoritaris, són els 3 camps a la costa, no? Que eren primer el d'Argelers, després el de Sant Cebrià i després el de Barcarès. Aquí és on van anar la gran majoria de persones concentrades. També van anar al cap de Bernet, que estava al Prepirineu francès, a Cepfons, hi havia diversos camps de concentració.
I com van ser rebuts?
Van ser per les autoritats franceses. O sigui, ells venien d'una situació molt traumàtica, d'una guerra civil, de patir molt. Hi havia gent que venia de Barcelona, gent que venia d'Extremadura, gent que venia de Castella, gent que venia de Madrid. O sigui, venien patint durant, feia ja 2-3 anys. I llavors, quan arriben a la frontera, que està tancada, ¿vale? Pues, i l'obren a finals de gener del 39, llavors entren a França, ells pensen que arriben al país de la llibertat, igualtat i fraternitat, però no. Van ser rebuts com a criminals per part de les autoritats franceses. Els van ficar a camps de concentració, van separar els homes de les dones i els nens, això ja és una primera segregació, que la podem associar, per exemple, amb imatges del Donald Trump, ara quan arriben els migrants a la frontera i separen el pare dels fills, llavors un primer drama, i després portats sense saber on anaven a parar, sense cap tipus d'informació, a un camp a la platja, envoltats de filferro, amb aigua i sense res més, de reservar-se ni una cabana ni res de res. O sigui, aquest va ser el tracte, el maltracte de la rebuda de les autoritats de França.
Parlem dels perfils de les persones que fugien. Fugien a famílies?
Hi havia de tot. Hi havia de tot. Tant fugien famílies complertes, com fills, per exemple, iguals que van el pare i la mare, que eren més grans i anaven sols, soldats, hi havia de tot, hi havia de tot. Hi havia un percentatge molt important, sobretot de soldats i milicians, d'homes, però també hi havia moltes famílies. I moltes famílies que es retrobaven, que marxaven per camins diferents i després, quan estaven a França, es retrobaven també.
En quines condicions ho feien?
per retrobar-se no era fàcil. Per exemple, allà hi havia diaris dels republicans espanyols i catalans que publicaven notícies, val, per identificar familiars. I arrel d'aquests diaris, avui en dia ho tenim molt fàcil amb el telèfon mòbil, però en aquella època no hi havia res. Llavors, a través d'aquests diaris d'informació i de coneguts, contactaven els refugiats.
Mm-hmm. Però entre aquesta gent que fugia també hi havia intel·lectuals?
Hi havia de tot.
Hi havia de tot.
Hi havia intel·lectuals, hi havia molts metges, hi havia de tot. Hi havia fusters, hi havia personal de la construcció. O sigui, va ser un exili de, bueno, amb molt de pes intel·lectual i de tot tipus. Va haver-hi molt de pes.
D'aquests camps de concentració que parlaves, del que tenim més informació, o ho dic perquè també és el que té més anomenada, és el d'Argelers?
Sí, és el que hi ha més informació, tot i que encara falta molta informació i tampoc s'està treballant, no tenim tota la informació que ens agradaria, però és el que hi ha més informació. És el primer, és el que van anar a parar més persones. Arrel d'aquest es van construir els altres, el de Sant Ciprien i el de Barcarès a la costa, i llavors és el que va acollir més persones. Va acollir més de 80.000 persones amb 2-3 quilòmetres de platja. Us podeu imaginar, doncs, les condicions a les quals vivien.
I què és el que no sabem encara? O sigui, quin tipus d'informació és el que espereu poder recollir algun dia?
Clar, hi ha informació que, per exemple, que jo he aportat aquest llibre i que es va intentar no parlar a França fa uns anys, que és la fortalesa de Colliure. La fortalesa que allà a partir del març del 39 era el castell de Colliure, el castell dels reis d'Aragó, que està a tocar de la costa i de la platja. Allà es torturava vilment a refugiats republicans, o perquè fessin algun tipus d'indisciplina a les ordres que es donaven al camp, o perquè fossin d'ideologia política concreta es volia fer un escarni. O sigui, es torturava amb el sentit de, una persona entrava igual amb 50-60 anys, estava 50-60 quilos, estava 3 mesos amb treballs forçats i sortia, passat aquests 3 mesos, amb 45, 40, 35 quilos, amb unes condicions molt dures. I fa uns anys d'això no es podia parlar a França i ara ja es comença a poder parlar.
Jo no sé si el govern francès preveia l'arribada...
No.
Refugiats. No?
Mira, el govern francès, el 1938, al principi del 1938, preveia que vindrien uns 15.000 refugiats. Llavors, a finals del 38, a novembre, quan es perd la batalla de l'Ebre i marxen una part important dels brigadistes internacionals, llavors el govern francès pensa que hi haurà un gran desbordament de persones i el que fa és, a partir de novembre del 38, tancar fronteres. Llavors tanca fronteres i llavors es queda com paralitzat. I llavors, quan ha d'actuar és quan ja les tropes franquistes ocupen Barcelona el 25-26 de gener del 39, i llavors el govern francès ha d'obrir i improvisar els camps de concentració als quals van anar a parar els refugiats catalans i espanyols.
De totes les històries que reculls en el teu llibre, quina és la que t'ha colpit més?
Hi ha moltes, però hi ha una especialment...
M'imagino que totes,
sí,
no?
Sí, però hi ha una especialment... Bueno, que sembla sortida d'un llibre, no? Més que una història real. És la de Juan Narciso Betancor, que li deien el Canari. Juan Narciso Betancor estava a Canàries quan va esclatar la Guerra Civil, i llavors ell va decidir marxar de la illa ocupada, que està ocupada pels franquistes. Ell amb dos amics, faré un resum ràpid, amb dos amics decideix agafar... Bueno, assaltar un barco, vale? Llavors amb aquest barco van a Mauritània, de Mauritània a Senegal, del Senegal a França en barco a Bordeus. Quan arriben a Bordeus, consulat espanyol per anar a Barcelona, van a Barcelona. Quan arriben a Barcelona, ve de Canàries, diu, vull allistar-me a la columna d'Urruti a lluitar al front d'Aragó, va lluitar al front d'Aragó. Llavors aquest senyor va ajudant, quan arriba la caiguda de Barcelona, va ajudant a que la resta de persones entrin, creuen la frontera, va ser dels últims soldats a creuar per Puigcerdà. Després de creuar Puigcerdà, se'n va anar al camp de concentració de Vernet. Després del camp de concentració de Vernet, i va esclatar la Segona Guerra Mundial, va anar a treballar a la línia Maginot, i després va estar lluitant contra els alemanys. O sigui, hi ha històries que dius, com pot ser? Pues sí.
La història interminable, aquesta.
Sí, interminable,
eh?
sí.
Mare meva.
Sí.
I el que em sobta molt, jo m'imagino que, clar, els records, les vivències haurien ser tan punyents que... que és difícil oblidar.
Sí.
Però clar, és que estem parlant de gent que llavors tenia edats molt curtes.
Clar, jo, per exemple, la part més important del llibre, o sigui, el gruix més important d'entrevistes són aquella que es van realitzar a França i a un centre d'estudis de Salamanca, que són inèdites, que no s'han treballat. Llavors, aquest gruix eren persones que tenien 20 anys, que era el moment de màxima potència vital. Mm. Llavors, les entrevistes que jo he realitzat a persones que tenen entre 8 i 10 anys són un complement d'aquestes, no? Perquè la visió d'un nen és molt limitada. La visió d'un nen amb els records 80 o 60 o 70 anys després. Ja dic, la part més important del llibre són les vivències de persones amb 20 anys, que era el moment més vital. I ja dic, es va fent aquestes entrevistes entre 2002 i 2004.
És inevitable, no?, fer un paral·lelisme entre les històries d'aquest llibre i la situació actual d'aquest, sí, segle XXI.
Totalment, totalment. I ja dic, i per això també part de la idea, no?, del pròleg de la Dolors Marín, no?, d'intentar que no ens oblidem i que sobretot que tinguem present que aquestes històries, tot i que les veiem més properes, perquè pot ser que algú a nivell familiar o conegut els hagi tocat, però avui en dia hi ha persones que emigren dels seus i que surten dels seus països i que es troben en unes situacions molt similars, tant a Sud-amèrica com a Àfrica, com altres llocs del món.
Bé, doncs totes aquestes històries les trobareu al llibre Refugiats, una història de l'exili de 1939, de Josep Pimentel, a qui li agraïm molt especialment que avui hagi vingut aquí, al Connectats, perquè tu vius a Puigdàlber.
Sí, a Puigdàlber, que és el terme municipal més petit de Catalunya.
Mare meva! Al Penedès.
Sí.
Dimecres presentes el teu llibre aquí a Sant Cugat. Esperem, doncs, que també tingui una bona acollida i la gent estigui interessada a conèixer totes aquestes històries. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.